de fer calés, potser no podràs fitxar, mai. Potser
tornaràs... Superliga és un somni, humit del Florentino i de Laporta. No arribarà mai. Perquè arriba tard.
Però, Màrius, és que abans de la Publi...
I perquè, a més, no té un sentit real. L'únic sentit és que els hi donen, que J.P. Morgan els hi dona un sac de calés. O sigui, és l'última venda. Ja és la venda, diguem, de les teves entranyes.
De l'ànima. Però, Màrius, abans de la publicitat deies, per on començaries? No la institució, aquest Barça. O sigui, què fas per anar al camp del Betis i guanyar, perquè l'Atlet, és a dir, el Madrid, el Girona, l'Atleti de Madrid, com l'Atlètic Club de Bilbao continuï competint com està competint, tu no pots quedar cinquè aquesta temporada. No pots.
Jo crec que l'objectiu és entrar a la Champions. És important. De tots.
Però que no, és una temporada complicada.
Però dit això, escolta, la història del futbol és la que és. Un entrenador que ha perdut la carta de navegació i la brúixola se l'ha deixat a la meitat del desert. Què passa? Pues que és el candidat a ser substituït. Quin és el problema? Que el Barça està pensant en Márquez, que és un altre bon futbolista de la història del club, però que no té cap experiència. Jo veig el Barça...
Barça Atlètic
es diu, no, ara? Ah, sí. M'ha de dir-li Barça. Però, és igual, tu veus el Barça Atlètic i jo no veig res allà. No veig res.
Són nanos molt joves...
No t'estic parlant de... Estic parlant del futbol que es veu. El futbol que es veu no m'explica... Jo veig, o sigui, estic tan sonat que ho veig tot. I jo penso, hòstia, aquest tio, si entrarà al primer equip, no anirem millor. Amb la qual cosa, penso, i tens calés per fitxar algú? No. Amb la qual cosa, tu has de continuar aquesta temporada amb el que tens.
Sí, el que passa que heu dit moltes coses apassionants i a més estan totes entrellaçades. Jo crec, jo us entenc, però crec que ni és just ni és precís focalitzar-ho tot amb Xavi.
No, si no focalitzem.
I els jugadors
no
també tenen molta culpa.
Tu vas a veure un concert i el director d'orquestra no porta la batuta i a més, en lloc de mirar l'orquestra, mira el públic. Dius, Algú li passa, clar,
parlem de la falta d'experiència de Xavi, però algú pot dir quina experiència té l'actual director esportiu? Quina tenia? És a dir, clar, la falta d'experiència fa molta gràcia, ho apliquem només quan ens convé. Escolta un moment, a Xavi l'han deixat sol, l'han deixat tirat, a Xavi. Xavi tenia una gran confiança en Mateu Alemany i Jordi Cruyff, que com sol passar amb aquest club els últims anys, encara no sabem per què van marxar. Encara no sabem per què... Bueno, Mateu Alemany, jo crec que és l'únic de la història que ha marxat dues vegades.
Sí, va tornar i va tornar a marxar.
Ha marxat dues vegades.
Amb un any que té més vell.
Jo crec que té a veure amb Deco.
I aquesta gent eren la màxima confiança de Xavi. Aquí sí que jo li retrauria a Xavi no haver-se revelat contra això. Perquè a mi em fa molta angúnia quan veig a Xavi... fent-se la pilota d'aquesta manera amb el president, amb la junta directiva i tal. No, és que estem molt... Escolta, Xavi, si no passa res per revelar-te, és a dir, no passa res per discrepar del president en públic o de la junta directiva, de qui sigui, si està bé que l'entrenador tensioni, si és que fins i tot Ancelotti ha arribat alguna vegada a tensionar una mica, fins i tot Ancelotti ho ha arribat a fer. Llavors, escolta, els grans entrenadors de la història del Barça han tensionat les coses. Han tensionat, o sigui, evidentment, ho va fer Koeman, però ho va fer Luis Enrique, ho va fer Guardiola en el seu moment, és a dir, ja no diguem Cruyff, etc.
De fet, hi ha la conversa aquella.
Hi ha la conversa.
Xavi, que li diu, tu l'has de poder engegar.
I aquí vaig a la segona qüestió, que per mi és fonamental, que entronca amb coses que esteu dient vosaltres, que és la del lideratge. O sigui, on és el lideratge? Bueno, on és? O sigui, perquè, clar, a les madures està molt bé, a les madures fem festes, però el lideratge en les derrotes d'aquest club, perquè això ja ve de l'era Bartomeu. A l'era Bartomeu, després del 2-8, el 0-3, Roma, París, aquí s'amagava, el club s'amagava, aquí no parlava ningú, i el pobre entrenador, com sempre, entomant-ho tot en roda de premsa. Llavors, Xavi, què s'ha fet amb Xavi? Cremar-lo. Xavi està incendiat de donar la cara pel Barça
a
les rodes de premsa. Això ja li va passar a Guardiola, Li va passar a Guardiola, ho criticàvem, li va passar després a Luis Enrique, i ja no diguem els pobres que van venir després, de Valverde, Quique Setién, tot això que ja bueno, aquests pobres es van anar cremant tots. Llavors, després d'una derrota, on és el lideratge? Perquè això ja ha passat diverses vegades aquesta temporada. Parlem en la victòria i callem en la derrota.
Si demana Zubimendi, que val 60 milions, li diuen que no hi ha diners i li acaben portant un futbolista de 18 anys que ha jugat 20 partits, sí, a l'Atlético
Paranaense. No revela contra això.
Mira,
i que en una final necessitant gols, no el treus.
Però no es revela.
Jo, buscant l'explicació de com hem arribat fins aquí i com pot millorar la cosa, jo tinc bastant clar que tot comença en el mercat de fitxatges d'estiu. És a dir, ara ho deia el Màrius, Xavi vol millorar la plantilla que guanya una lliga, la lliga de l'1-0, amb una sèrie de futbolistes que creu que són claus en les posicions en què ell necessita que el Barça rutlli,
i li porten a qui no vol,
i al final li porten a grans jugadors però que no són els que ell vol i que alguns no han acabat de funcionar com ell voldria, com és Oriol Romeu.
I per què no revela contra això?
I a partir d'aquí el que ha fet és, primer els Joaus, que t'han destirotat el sistema defensiu que tenies, això que ha fet, que ja n'hagis endarrerit a l'inici de temporada, després ho vas tornar a canviar, però ja vas anar tard, perquè els jugadors ja estan marejats absolutament, les lesions que has tingut pel mig, vull dir, no deixa de ser una explicació futbolística i de jugadors, i la solució quina és? Per mi el Barça, com deien el Roura i el Pichi, és tornar als inicis de com defensar-se millor, perquè el que no pot ser és que un equip d'elit encaixi els gols.
Ara és la defensa, no ho dic, perquè fa 15 dies tota la teoria era sobre l'atac.
Per mi el Barça, més enllà de que l'atac li falla perquè Lewandowski és gran i perquè no té jugadors decisius ni que tinguin un contra un, per mi el Barça no pot ser que encaixi els gols que està encaixant en aquesta temporada. I és un problema d'ordre defensiu, no de la defensa només, de tot l'equip. Per tant, el Barça ha de tornar a repassar les llibretes de com defensar-se millor. I necessita...
Ara volem tornar al Barça de l'1-0.
No, el Barça, un Barça sòlid i que no li fotin gols cada cop que arriba. I després el pivot. Hi ha una figura. El Barça està molt bé que jugui amb De Jong, Gundogan i Pedri. Està molt bé, però ha d'haver-hi una figura com feia Busquets, que hauria de ser Oriol Romeu. I per mi és un jugador que el Barça ha d'intentar recuperar si no pot fitxar un posició, un jugador en aquesta posició al mercat d'hivern. L'ha d'intentar recuperar perquè et donarà solidesa. És el que necessita.
Hi ha una cosa que ha dit l'Ernest, que m'agrada, que és això del lideratge, i jo crec que el lideratge o la manca de lideratge també està a la plantilla. Hi ha hagut ho comentàvem amb el Roger abans del programa, hi ha hagut altres moments en la història del Barça molt crítics en què hi ha hagut líders al vestidor que han estat capaços de seure's amb l'entrenador i de dir hem de fer alguna cosa. Hi ha una reunió llegendària que és la dels capitans del Dream Team després del 6-3 a la Romareda contra el Saragossa. Vaquero, Koeman, Zubizarreta s'encaren, s'asseuen cara a cara amb Johan Cruyff i li diuen així no podem continuar. I hi ha un canvi futbolístic, tàctic, després de la Roma,
de 3 a 4 defenses,
i el Barça guanya la Lliga. Val? Evidentment, una altra reunió legendària quan Messi està a punt d'acomiadar fulminalment Luis Enrique, sí, després, sí, de Noeta, Bartomeu es carrega el director esportiu Andoni Zubizarreta per unes declaracions.
Xavi pel mig, Messi, aquesta reunió.
Messi no es presenta a un entrenament a portes obertes amb els nens des de Reis.
El de Reis.
I allà hi ha un líder jugador, entre altres, però que és clau, que és Xavi, que diu, anem a posar les coses dalt, i el Barça guanya el triplet. Jo no dic que ara el Barça tingui la capacitat per guanyar el triplet, etc. Però jo dic, no hi ha jugadors en aquell vestidor que puguin, per orgull professional, per de dir, escolti, això no només és cosa de l'entrenador, la plantilla també pot fer alguna cosa? No, i són, la meva pregunta és si són, no ho tinc clar si són, però que ha passat en altres moments que els jugadors, en principi el jugador també vol guanyar. La majoria de plantilles, et diuen els que hi entenen, és... l'entrenador s'hi pixa, jo m'hi pixo, l'entrenador no en té ni puta idea, no sé què, cadascú, allò la seva, jo tal, no sé què, però hi ha hagut plantilles que han dit, ei, no, anem a dir la nostra, anem a intentar ajudar a que la nau es redreci. Això també és lideratge. Ho pot fer algú, això, Gundogan, però, ho pot fer, Lewandowski ho pot fer, Araujo ho pot fer, qui ho pot fer, no ho sé, algú.
Hi ha un moment en el partit en què Vinícius s'adreça a la banqueta del Barça i fot cunyetes i no sé què i tal, i no sé què els hi diu, i ha de sortir Fermín. A dir-li, escolta, imbècil, que aquí tots ens dediquem al mateix ofici. Vull dir, Fermín, que és l'últim que ha arribat,
Sí, sí.
Ostres, jo recordo, i us ho he dit alguna vegada, un partit contra, em sembla, contra el Celta i tal, que també anaven 2-0 i van començar a fer-li un rondo al Barça i tal, i no sé què, i el Koeman, la primera, o sigui, el tio que estava allà marejant-la i fent túnels i tal, li va fotre una patada que, escolta, jo estava a casa i vaig pensar que molt mal fet, però que gust m'he quedat.
Em representa.
Sí, no, perquè això és dir, escolta, nois, aquí anem a jugar el partit. Hi han coses que demostren que també l'equip sembla que se li enfumi tot.
Ho dic perquè en la línia del que deia l'Ernest de lideratge i de no focalitzar, afortunadament, com que tenim temps d'explayar-nos, hem començat amb Xavi, però és evident que la plantilla, que els futbolistes, òbviament tenen una part molt important de la responsabilitat, perquè el futbolista professional, en general, la majoria són especialistes en guanyar ells i que perdi l'entrenador. I tu pots estar més o menys d'acord amb l'entrenador, entendre'l millor o que t'ajudi més o menys, però hi va haver-hi actituds, o hi ha hagut actituds aquesta temporada de jugadors que no tenen res a veure amb l'entrenador.
El que has dit és molt interessant, però crec que, que els lideratges sorgeixen, però també es dissenyen. És a dir, tu has confeccionat una plantilla que ja no sabem on són els lideratges. És a dir, que això també és producte del que tu has fabricat.
Però tu recordes la reacció que hi va haver amb les declaracions de Gundogan després del clàssic?
Sí.
Allò era lideratge, però de cop i volta el tio es va trobar
que ningú el seguia.
Hem de dir,
sol.
Sí. No? I aleshores, què ha fet des d'aleshores?
Callar.
Jo crec que és molt encertada ja aquesta reflexió que feia el Pou sobre el lideratge, perquè és un dels interrogants, no? I si hi ha aquest líder al vestidor, si hi ha aquest líder al camp, que jo crec que tampoc l'estem veient, i crec que els interrogants del lideratge van també de dalt a baix, no? És a dir, jo tinc dubtes de si Laporta creu al 100% en Xavi més enllà del que diu. Jo tinc dubtes de si Deco creu al 100% en Xavi, i com ens va dir a l'entrevista, jo hauria apostat per Xavi si arribo, hagués pogut iniciar de zero el projecte.
És molt elegant,
si
hagués...
si hagués sigut dubtes, Xavi el...
tinc dubtes, ets molt elegant és que el Roger
perquè ell ens va dir
a veure un moment, diguem-ho clar, ara agafem el Roger, que és molt elegant, i traduïm-ho al Cristià. Però si Xavi no era l'entrenador de Laporta, però si ho sabem tots, clar. Si fins 5 minuts abans d'arribar Xavi, Laporta creia que Xavi estava preparat només per jugar al Barça B. Això no ho dic jo, això ho va dir Laporta a un grup de periodistes, a part que no calia que ho hagués dit, perquè ja sabíem que ho pensava.
Va ser una aposta popular, ja està, no ens enganyem.
Sí. I ara, senyors, per traduir el Cristià que diu el Roger, tots sabem que ja hi ha un senyor preparat a la rampa de sortida.
Ho sabem tots, precisament, Ernest.
Llavors, simplement, anem a veure fins on cremem. Fins on cremem a Xavi i quin és el moment perquè entri el nou actor.
Que agafant-nos els arguments que donava Laporta sobre Xavi, sobre tenir dubtes amb que Xavi estava verd, són els mateixos que hauria de tenir sobre Márquez, pel mateix motiu, perquè és un entrenador que tampoc té experiència. I sobre aquests dubtes, aquests interrogants que plantejava sobre les relacions d'uns i altres...
Escolta, però si va entrar el García Pimienta, que seria en una situació de crisi, és un entrenador que podies, que coneixia per fer el club, l'entitat, era teu. I l'havies format.
Però crec que...
Perquè vas a buscar... O sigui, algú pot explicar per què vam anar a buscar a l'altra punta de món a Márquez? Dóna'm una raó.
En la pregunta hi ha la resposta.
No, que crec que
què volies dir, perdona?
No, només acabo molt ràpid, que crec que llavors això fa que tampoc, si no existeix aquesta sintonia, passin coses com jo crec que han passat amb Joao Félix, que jo crec que era un jugador que veia Deco i no veia Xavi, i que vingui, i que Xavi, si no el fa jugar, tingui problemes al vestidor i l'hagi d'encaixar, i potser és d'Estaroti la manera de jugar, i que això va afegint.
Totalment.
Jo crec que aquesta desconfiança, elements que no ajuden a nivell esportiu.
Estem parlant d'una eventual destitució de Xavi, diguem, però és que no posem sobre la taula que aquesta destitució és impossible. Si no hi ha... Primer, no hi ha diners...
Sí que es podria fer, però el Barça el penalitzaria de cara a fitxar l'estiu. O sigui, com que està excedit, la Lliga li diria...
Repenalitzaria.
Et permeto això, però et fotré una penalització que encara et complicarà més fitxar l'estiu.
En
Márquez també? Sí, en Márquez també, vull dir... Perquè... Però el problema... Sí, perquè tu el que estàs fent és fer fora un cost tècnic i, per tant, hi ha un cost salarial...
Deixeu-me una cosa molt ràpida, perquè va passar fa relativament poc al despatx del costat, que és el Palau Blaugrana. Ja sé que, no sé si sou molt basquetboleros o no, però quan el Barça té una crisi de joc i de resultats estrepitosa al mes de desembre, val? El Barça, per exemple, perd contra Unicaja, per als més futboleros de l'audiència, la diferència de punts és com si la Real Societat ens hagués fotut un 7-0 i vas a jugar al camp de l'envers de bàsquet, l'últim, i et foten una atropellada, que és l'Alba de Berlín.
Alba de Berlín.
Entre moltes altres coses, però jugant, a més, francament malament, que hi ha una, al voltant del Palau Blaugrana hi ha un apocalipsi de això, acabarem jugant a l'EP Or. Surt el director esportiu i fa unes declaracions incendiàries, que també li van caure pals per tot arreu, assenyalant directament alguns jugadors i dient: aquest comportament és intolerable, n'hem parlat, no tornarà a passar. Ah, la gent li va dir de tot, perquè ens has fotut fora Xares, un desastre, Mirotić fora i portes aquest tio que no sé què, no sé, bueno, el que sigui. L'entrenador fa canvis tàctics, canvia la rotació de minuts, dona bola a jugadors que no en tenien tanta, li treu bola a un dels jugadors estrella que s'està en defensa,
tocant,
i el mes de gener és acollonant.
6 de 6 porta.
Acollonant. Això no vol dir que el Barça guanyi els títols, no, perquè en bàsquet, a diferència d'en futbol, tothom sap on és el Barça. Hi ha 5, 6, 7 equips a Europa que tenen el mateix dret que tu a aspirar a guanyar. I que si et guanyen, no passa res, perquè són o més rics o tenen més bon equip, etc. Però el que vull dir és que aquí hi ha un lideratge. Aquí hi ha un tio que fot unes declaracions incendiàries que molts l'acusen de no fer autocrítica, però que en aquell moment serveixen com per dir: aquest entrenador té el meu suport, fins al punt que públicament t'assenyalo a tu, jugador, i dic que Roger Grimau és l'entrenador del Barça i que, per tant, com continuïs tenint aquesta actitud, el problema és teu, no de l'entrenador. I l'entrenador també té una reacció del que diem, en aquest cas, basquetbolística. És a dir, més enllà de si l'actitud és més o no sé quantos, el tio diu: val, vaig a fer uns canvis basquetbolístics i tenen conseqüències. Com a mínim les estan tenint ara en aquest mes de gener. Per què no es pot fer una cosa similar? M'estic explicant o no?
Sí.
És a dir, ja callo, l'any passat hi ha un canvi futbolístic liderat per Xavi, 4 migcampistes, que canvien l'equip i li permeten guanyar 2 títols. No, és l'entrenador que hi ha un moment donat que diu: això no acaba d'anar bé, què et sembla si fem això? Pum!
No, es carrega Rafinha, es carrega els extrems...
Però que és el mateix entrenador, tia, què està passant?
I són els mateixos jugadors, la majoria, de l'any passat.
Però aleshores, quin és el problema?
Doncs que els jugadors no estan tenint o no estan entenent el que vol fer Xavi. Jo crec que el problema és que les entrades dels Joaus van canviar una mica les dinàmiques ofensives i defensives de l'equip, i això t'ha fet anar a remolc quan has volgut reaccionar. I a banda d'això, que has tingut un munt de lesions, plantilla curta...
Jo que soc crític amb l'entrada dels Joaus, és més profund. O sigui, el que està descrivint el Joan Maria, això no es pot explicar només per l'entrada dels jugadors. Qualsevol diria que hem fitxat a Satanàs.
No. I a més és que ara que no hi has estat, a les Palmes que no hi eren, el sistema defensiu va fer aigües igual, l'altre dia que no van jugar els titulars. És a dir, jo també em pensava
que els has marejat, els has marejat ja després de tants canvis. Tu creus que no?
Però jo crec que si vas ser capaç l'any passat d'amb un canvi tàctic millorar l'equip, com és que ara no ets capaç de canviar alguna cosa? És a dir, el tema és que a mi em fa la sensació que el discurs a la sala de premsa és: no, continuarem treballant, no sé quantos, però no continuïs fent el mateix, perquè en principi si fas el mateix les conseqüències seran les mateixes.
Sí.
Canvia alguna cosa, inventa't alguna cosa. És a dir, fins i tot explica'ns que renuncies a algun principi fonamental temporalment perquè alguna cosa has de fer. És a dir, alguna cosa has de fer.
Jo crec que Xavi, per raons, algunes les hem dit, se sent feble. O sigui, jo crec que aquí hi ha una qüestió molt important, que és com es veu Xavi a ell mateix. I jo crec que Xavi se sent feble respecte a la presidència i a la direcció esportiva. Per què se sent feble? Home, perquè sent que no han cregut en ell, sent que això... Home, us vull recordar una cosa, eh? Us vull recordar una cosa que vam riure una mica i tal, però que va ser una cosa greu, que és la qüestió aquella de la convocatòria. El show aquella de la convocatòria. Allò és un entrepà. És un entrepà entre diguem, la direcció esportiva i la presidència i els jugadors. Llavors, jo crec que ell se sent feble també cap a baix. Se sent feble davant dels jugadors, se sent feble davant de la direcció esportiva, se sent feble davant de la presidència i se sent que no acaba de poder opinar sobre els fitxatges, no acaba de poder transmetre la informació a certs líders del vestidor.
Clar, però sí. Aleshores, Ernest, aleshores no pots ser entrenador del Barça,
no.
Si no ets capaç de liderar tot això.
Jo us volia preguntar, què pot fer?
Estem parlant de Xavi Hernández. Ja. Estem parlant d'una llegenda del club.
Però
una institució del club.
Ella ha de dir,
un migcampista capital per entendre els anys més gloriosos de la nostra vida.
Saps què passa? Però amb el que té, què pot fer? Què pot fer?
Quan sento coses així, Joan Maria, quan sento coses així, a mi em fa mal.
Et ve el cap comentar.
A mi em fa mal, perquè, o sigui... De veritat ens estem carregant una altra llegenda?
Bueno, per això...
Que el Joan Jo Pallasso, avui ho deia a La Vanguardia, és a dir, aquest president porta, diguem, el seu carnet, doncs, haver acomiadat a Messi, Koeman, i si fot fora el Xavi.
Això és un hat-trick.
Potser que...
No, però, moment, tornant a això que dèieu, però... No creieu que amb el que té mateix a la plantilla Xavi i provant tot el que ha provat...
I després...
És que no, si no es pot fer res
Xavi,
més?
Què si
es pot
fer? Xavi, se t'ha acabat l'escut.
No, ja està.
Sí, bueno,
l'escut el té ja fotut, també t'ho diré. Sí. No, perquè es comença a veure que això no funciona, que està caient l'empresa familiar per tot arreu. Jo el que dic és, què pot fer tàcticament? Què pot fer? 4-2-3-1?
No ho sé. 4-2? No ho sé, però l'any passat va demostrar... És que per mi, el que deia l'Ernest, que jo li deia, és que jo a Xavi l'he vist asseure íntims amics seus que han estat llegendes al club. Tu saps el que costa sent Xavi Hernández asseure Jordi Alba, amb la relació que tenia ni qui era, o carregar-se a Piqué perquè ja se li ha acabat el... O, és a dir, això, si no ets un entrenador valent i amb personalitat, i per això quan l'Ernest diu ara se sent feble per parlar amb el jugador, hòstia, sí, Xavi Hernández se sent feble per dir-li a Lewandowski com tornis a fer gestos en els teus companys, o és a dir,
va,
però Xavi coneix perfectament com
poses,
funciona un vestidor.
Jo, qui poses amb el que tens? Ferran Torres de nou? Joao Félix de nou?
És que a vegades és millor que... fer una cosa d'aquestes i que ho passis una mica malament, però enviar-li un missatge al jugador.
Però no,
quan Billy Hernán Gómez de cop i volta al següent partit juga 7 minuts, tu creus que no entén el missatge? I a sobre l'equip guanya?
Ho ha fet, vull dir, per ser justos, ho ha fet
amb Joao Félix.
Ho ha fet una mica amb Joao Félix. Crec que, a més, ho allarga massa, perquè com demostra el partit del Madrid, aquesta, per cert, és una altra qüestió. La falta de talent. Llavors, Joao Félix entra tard, al meu entendre, perquè... gairebé és el millor de tota la final. El millor, vull dir, que fa simplement...
Dues cosetes,
eh? No, però que com a mínim tens la sensació que hi ha talent, que hi ha capacitat de desbordar, perquè el Barça, si no m'equivoco, corregiu-me, em sembla que va fer un dribbling en tot el partit. Un, no sé, això segons l'estadística oficial. Això, amics meus, se'n diu falta de talent.
El que dic, que Ernest, el tema, jo simplement el que pretenia dir és que jo no em puc creure que una institució com Xavi Hernández no pugui mantenir la seva posició respecte als de dalt i respecte als de baix.
Però
de
jo...
dir, ei, tios, que sóc Xavi, que sóc l'entrenador del Barça.
Però ho està fent?
Clar, però vull dir, em costa de creure-m'ho, que no pot...
Però que no veus les rodes de premsa, Joan Maria. És a dir, per mantenir la posició, hi ha un dia, i no l'hem vist aquest dia encara, hi ha un dia... que has de fer el teu dia a la roda de premsa. I no disparar contra la premsa.
Perquè això és fàcil.
Que és el més fàcil.
Perquè és fàcil.
Perquè és fàcil, i a més és demagògic, i a més, quan dispares contra la premsa, això sí, t'aplaudeixen els tres youtubers. Això sí, t'aplaudeixen youtubers i twitteros i tot això, perquè això està molt bé. Però això no soluciona res. A més, s'ha trobat ara que efectivament tot el seu discurs contra la premsa se li ha girat en contra. És a dir, a sobre no era gaire hàbil. Però què passa? Que no, tu l'has vist mai explotant contra un fitxatge, o contra que no li porten això, o contra un fet que va passar per... no explota el dia de la convocatòria.
Ha estat un home de club, Ernest.
No explota.
Ha estat un home de club i potser li faria falta un cop sobre la taula. Ha estat un home de club que no volia Joao Félix a la pretemporada, que al final no hi ha calés, li porten...
No he vist en ma vida un home més de club que Pep Guardiola o que Johan Cruyff. Això no vol dir que no es poguessin rebel·lar contra el que els hi fa. Què vol dir? Un home de club vol dir un submís.
No,
un submís que va dient Cibuana.
Però com diu el Joan Maria, potser internament els ha dit, hòstia, jo us vaig demanar aquest i m'ha posat aquest. aquest, bueno, intentaré fer el millor possible no serveix, i de portes enfora és un home de club.
El vestidor, amb això que deia el Joan Maria, el vestidor t'està escoltant, t'està escoltant, i de fet el vestidor a vegades fa molt més cas del que dius a la roda de premsa que del que dius a dins, perquè això els afecta molt més. I llavors, el que vull dir és que no, el vestidor no ha sentit que el seu entrenador es revelava. I llavors, per què això no ha passat? Per què això no ha passat? No tinc la resposta.
Es va revelar
que és important
contra l'Almeria,
el tema de la personalitat, perquè el Pou també plantejava, no?, de què ha passat d'una temporada a l'altra, quan havia trobat una manera de jugar que havia fet que l'equip fos sòlid, que l'equip guanyés, que guanyés algun títol, i jo crec que Xavi havia trobat aquesta manera i que també lluita amb això contra Laporta, que no, ell vol que l'equip jugui amb un 4-3-3, i jo crec que Deco també arriba amb aquesta idea, i que també la
però li has de portar les peces,
si
li has de portar les peces,
estem perduts, estem perduts.
No, però és que les peces que Xavi, què demanava? Un jugador com Joao Félix o un altre migcampista? I què volia? Un pivot?
Si Xavi tingués les peces jugaria amb un 4-3-3, no? Si pogués tenir les peces com Déu mana,
no. Però
vull dir que aquest estil de possessió o posició jugaria amb això.
La pregunta que jo encara no he aconseguit respondre'm, hi ha molts analistes que t'expliquen el que està passant, etcètera, és, o sigui, jo me'n vaig anar de vacances amb la sensació de dir, hòstia, vale, aquesta base defensiva sòlida del encaixar pocs gols, etcètera, ja la tens. I ara el que ens expliquen és, partint d'aquesta base, anem un pas més enllà, anem a posar-hi talent, anem a millorar una mica per tenir més gol, per tenir més desequilibri, i potser perdrem una mica d'aquesta seguretat defensiva, perquè tot no es pot tenir segurament, però la base continuarà sent aquesta. I de cop i volta el Barça no té més gol que l'any passat, no té més talent que l'any passat, i a sobre perd absolutament aquesta consistència. I jo em pregunto, com és? Què ha passat? Si la base de la plantilla és la mateixa, aquests conceptes no estaven ja presos de l'any passat.
Però Joao Cancelo i Valde a l'inici de temporada no era el mateix que Koundé, Araujo, Cristian, no era el mateix. Per tant, jo insisteixo en la idea de que això va canviar una mica els mecanismes.
Quan van arribar els dos Joaus, el Barça ja anava de canto, per usar una cosa poc normativa.
No, home, no. El Barça, bueno, jo crec que Villarreal encaixa molts gols, però és un equip que reacciona, que hi va amb un bon Oriol Romeu, amb
De Jong, els primers partits de Lliga,
no, vull dir, contra el Cádiz, hi va, hi vinga, jo no, en el sentit que era un equip que li veia excusetes amb Oriol Romeu i De Jong, en
aquells...
És a dir, no pots tornar ara
a
recuperar això?
Jo vaig això, sí, sí.
Fins i tot a seure els jugadors i a recordar-los que no fa tant a la Lliga Espanyola eres l'amo indiscutible.
Però sobre això que dius, per exemple, Joao Félix on és millor? De mitja punta, no? Assistint al davanter. Pues potser el Barça ha de jugar amb un 4-2-3-1 amb Joao Félix de mitja punta i Lewandowski a dalt que li dongui pilotes, i a les bandes uns altres futbolistes. No sé, jo estic amb tu, potser s'ha de canviar alguna cosa i deixar de banda això de l'ADN.
Algú hauria de ser capaç de fer un regat.
Un altre, ja.
Perquè hi havia un noi que el vam protegir, vam decidir protegir-lo perquè era molt jove. I el anàvem a cremar, i aquest noi que va néixer amb un descaro tremendo jugant al Barça, de cop i volta el vam començar a sentar a la banqueta perquè jugués un tio que ens ha costat, bueno, que ha fet ingressar diners en el passat al nostre director esportiu i que ens ha costat 60 quilos i és un jugador que no és pel Barça, és que és una broma, o sigui, Rafinha no se'n va de ningú,
que ara està lesionat, imagina't. Bueno, ha anat bé la teràpia una estona, ha anat bé, no? Una mica.
Sí.
Continuem sense tenir moltes respostes, però...
M'agrada molt la seva teràpia.
Sí, és una teràpia col·lectiva.
No tenim cap solució, però estem tranquils.
Bueno, és una teràpia, anem parlant...
Per cert, és molt típic de les teràpies, això.
Et dic una cosa.
Però ajuden.
Les teràpies, de fet, no solucionen res.
No, ajuden.
Treure-ho.
De totes maneres, si no millorem, jo necessitaré electroxocs, eh?
Per cert...
Me n'han de posar aquí el cervell...
No en sou molt conscients, però tenim en joc un Tenerife-Mallorca a la pròrroga amb 0-0 al minut 118. Vull dir, estem a punt de viure uns penals...
El tècnic del Barça, Jugarracu, Xavi Cupido, està posant ciris perquè passi el Mallorca.
I el Barça, entenc, eh?
La simple idea d'haver d'anar a Tenerife la setmana que ve el fan bugir.
Jo anava mirant de reull aquest partit i saps què em passa?
Què?
Que ara qualsevol, també aquests, Tenerife-Mallorca... per mi, o sigui, corren més i tenen més intensitat que el Barça.
El de dalt és repetit, eh? El de dalt és el Getafe-Sevilla que ha guanyat el Sevilla. I també ha guanyat avui l'Atlètic de Bilbao 2-0. Per tant...
compta amb l'Atlètic Club de Bilbao.
Sevilla i Atlètic Club ja són a quarts. Sevilla bueno, i Atlètic Club.
Tenim aquí el clatell, eh?
Sí, sí, sí. Sí. Hem de fer una pausa i abans d'acomiadar-vos, a mi m'agradaria parlar un moment de la destitució de Mourinho, de Roma. Un moment. Un moment, eh? Si voleu. Vinga, ara tornem.
Tu diràs amb Aleix Pariser. El teu món són les finances i la tecnologia?
A la Barcelona Finance School presentem el màster en innovació i fintech i el màster en corporate finance, amb pràctiques professionals en empreses líders en un entorn tecnològic i innovador. Aprofita ara el 30% de descompte matriculant abans del 30 de gener. No et quedis sense la teva plaça. Transforma el teu coneixement en impacte. Informa't ara a barcelonafinanceschool.com.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en directe des de la 27a Fira de l'Oli de les Borges Blanques Les Garrigues. Dissabte, 20 de gener, un programa per descobrir tota la diversitat d'olis de qualitat verge extra d'oliva que tenim al país. Des de la varietat arbequina preponderant a la zona de Les Garrigues com la resta del territori català. Morrut, Ampeltre, Argudell...
Farem olioturisme a Les Garrigues i viurem moltes experiències en aquesta terra d'oli. Coneixerem productors, expositors, mostres presentades a concurs i totes les varietats de la qualitat verge extra. No us ho podeu perdre.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
RAC 1. Tots som 1.
I closed my eyes and stand there grinning.
Whoa!
We can't stop winning. You'd be grinning too.
Us agrada aquesta cançó de Mourinho? No, és un clàssic, eh? Home, és el mateix José Mourinho cantant.
Les èpoques del primer toc de Raúl Llibós, aquesta.
Perdoneu, això no sé si es pot fer en antena, però jo ho faig.
Sí.
RAC1 ha preguntat als oients a les últimes hores si algú fitxaria Mourinho pel Barça. Sí. Aquí ha estat l'idea, això.
Al web de RAC1 han fet una enquesta perquè a les xarxes avui ha començat a haver-hi la brama que, hòstia, Mourinho està sense aquí, podria venir el Barça.
No, perquè
ha una... vist... fer què?
A posar ordre, potser.
Quan ho he vist...
Però era una brama de xarxes.
Ho he vist a Twitter, l'enquesta, no, que em sembla, vull dir que cadascú pregunti el que vulgui, però m'he vist obligat a contestar amb tres nos, amb majúscula, a la pregunta que feia...
No el voldries en pintura, no, ara?
Perdó!
A veure...
Perdó!
És que entenc que s'ofengui.
Sí, me'n vaig, eh?
Ai, Déu meu, sou molt bons.
Aleix.
Però tu creus que hi ha algú? Algú vol a Mourinho?
O sigui, Mourinho?
No, hi pinta res, feia broma. No hi pinta res.
És el d'Aldi, tal ull, eh? Qui és el representant de Mourinho? No serà Jorge Mendes?
No deu tenir representant, deu anar ell pel seu compte.
Clar que és Jorge Mendes.
Mendes, clar que és Mendes.
Sí, ho és, també.
Sí. Ai. Encara, jo crec que sí.
Ai.
Però què voleu dir, que Jorge Mendes té entrada al club, ara?
No.
Està mirant algun brasileño, aviam, que ens pugui portar.
Tinc una bona notícia per tu, Joan Maria. El Mallorca ha guanyat el 120. a Tenerife.
Xavi Cupido ho està salvant pels carrers de Vilanova.
Ara. A l'Heliodoro. Gol d'un canadenc que es diu Kyle Christopher Larín, jugador del Mallorca, que ha marcat el 120, escolta, tu, abans dels penals, 0-1.
S'ha girat collonadament bé.
Quantes baixes de socis hi hauria si Mourinho fitxés com a entrenador del Barça? Jo crec que hi hauria una xifra
noticiable. Tal com està el club ara, que falta una mica de lideratge, que hem estat discutint, doncs potser algú diria, ah, doncs mira, ara sí que el veig una estona.
No,
tu creus que no?
No.
M'obligareu a fer l'enquesta.
No.
Jo me'n vaig.
Jo crec, si no em crec que hi hagi un sol culer que vulgui que Mourinho vingui al Barça.
Fes-me cas.
Sí,
però com hi ha gent que necessita tractament, però vull dir, no passa res.
No estic dient...
Sí, Mendes representant a Mourinho, confirmo.
No estic dient un compte a Twitter que es diu El Kaiser 18.
No,
jo estic dient...
Fes-me cas.
Sí, Jordi Vilamata.
N'hi ha.
Jordi Vilamata de Corbera de Llobregat.
Sí. Aquest corberenc existeix.
Aquest corberenc existeix?
No, i acceptaria, potser acceptaria.
No, jo no m'ho crec.
És a dir, el Barça...
I com s'ho explicaria amb ell mateix?
El Barça és... hi ha aquesta gent i existeix. No, aquesta gent existeix. Sabeu quin problema té el barcelonisme?
Sí,
té un problema greu de cara al futur, que és que ara mateix un dels entrenadors més Barça que hi ha a Europa és un dels soldats del mourinyisme més incondicionals, que és Xavi Alonso. L'home que va escopir Andrés Iniesta, si tu el veus jugar aquell Bayer Leverkusen, dius, hòstia, però estem parlant d'un soldat incondicional d'aquell ignominiós Real Madrid de Mourinho.
I tu saps que ha nacido para entrenar, no? Ho sap, no? Xavi Alonso al Real Madrid. És així, vull dir, acabarà allà. Daniele De Rossi. Nou entrenador de la Roma en substitució de Mourinho. Avui ha marxat aclamat Mourinho de la Roma per uns aficionats.
Clar, però Daniele Rossi és un d'aquests pont, o perquè Daniele Rossi seria un Xavi per ells. Sí,
sí. L'han nomenat avui nou entrenador.
18 anys llegenda... no ha jugat a la Roma.
Sí.
Va perdre contra la Lazio, que clar, això és un sacrilegi.
Tinc un regal abans d'acabar pel Josep Maria Pou, ara que ha fet referència al bàsquet, al Barça, l'altre dia... Vas veure l'esmaixada de Jabari Parker a Tenerife?
Sí, després en diferit.
Estil Michael Jordan.
I el triple, eh?
Estil Michael Jordan.
El triple es va posar nerviós, eh?
El triple va ser el millor de la tarda aquella de la Supercopa d'Espanya, va ser això del Barça de bàsquet.
La mirada seva després del triple.
Sí. Què?
Què us passa?
Doncs, però, tu saps que avui una llegenda de l'NBA, un dels millors jugadors de l'NBA, que es diu Jason Tatum...
M'ho he posat 3 o 4 vegades com perquè el dia es posés una mica més calentó.
Doncs mira, Jason Tatum, que és l'estrella dels Boston Celtics, un periodista català...
Ahir tenia la meva filla veient el Toronto... Boston Celtics.
Doncs, crec que és després d'aquest partit que parla.
Ah, sí, doncs després d'aquest, mira que casualitat. Després d'aquest partit hi ha un periodista que col·labora amb Mundo Deportivo, que està allà als Estats Units, Tony, ara no recordo el nom, que em disculpi. Que li ha fet una pregunta, li diu, "Escolta, tu, Jason Tatum, tu vas jugar amb Jabari Parker, ho està fent molt bé a Barcelona, què et sembla?" I ha dit això Tatum, dels Boston Celtics.
I did see you at a buzzer beater the other day. I haven't talked to Barry in a minute, but...
He vist que l'altre dia va fer un llançament que va servir per guanyar el partit. No he parlat amb en Barry des de fa un temps, però és algú pel qual tinc molt de respecte. Estic content de veure com està jugant a un nivell alt. Òbviament, vaig jugar amb ell en dues etapes diferents als Celtics. Ell va ser la raó per la qual vaig anar a Duke. Volia ser com ell. Li tinc molta estima i estic content que estigui jugant bé.
Imagina, Toni Canyameres, el periodista català que està als Estats Units, que col·labora amb Mundo Deportivo, li ha fet la pregunta. I el tio ha dit això.
Estem parlant d'un senyor que va ser número 2 del draft de l'NBA. Estem parlant d'un tio que, si no fos perquè es va patar els genolls dues vegades, és un jugador franquícia d'un equip de l'NBA, és a dir, el jugador al voltant del qual...
Que li paguem molt poquet, perquè és una aposta.
I és un tio que, o sigui, tu el veus jugar les primeres setmanes, el veus jugar ara, que està començant a entendre de què va el bàsquet europeu, que explica al Roger Grimau que és un tio humil, que es mira els vídeos que li fan personalitzats, que ho intenta aprendre tot, etc, que, o sigui, és un jugador diferencial, és a dir, ja ho està sent, però perquè, a més, independentment de les estadístiques, està començant a defensar d'una manera...
I no el podem posar al mig de la defensa del Barça.
A més, és un trampaire, perquè l'altre dia, després de fer... No sé quin partit era.
Contra el Madrid?
Contra el Madrid, exacte.
Se'n va a la graderia.
Puja els dracs.
Puja amb els dracs. I comença a cridar amb ells.
Sí. President.
No, aquell dia el Palau Blaugrana es va fer jabarista, però ja incondicional.
Que bo.
A la transmissió, ja acabo, però a la transmissió ho comentava, que Jabari Parker no té res a veure com a jugador, però té una mica d'Audi Norris, en el sentit que Audi Norris, quan arriba al Barça, és un jugador titular a qualsevol equip de la NBA si no hagués tingut els genolls de cristall. No, era un jugador que s'hauria quedat no sé quants anys jugant al millor nivell. Com que no pot per físic, ve al Barça i es converteix en el que va ser un jugador descomunal.
Que encara forma part del club, imagina't.
Descomunal. Doncs amb Jabari Parker passa una cosa similar. Si les lesions el respecten, si pot jugar tota la temporada, estem parlant d'un tio diferencial. Perquè té un talent infinit.
L'altre dia
i a sobre t'ha sortit cara en el cantó de la personalitat, de la integració, de l'entesa del joc, etc. I insisteixo, feia patir les primeres setmanes, perquè els conceptes no són els mateixos, però ara...
Com un tro. Ja. Ho deixarem aquí. Escolta, la veritat és que hòstia, aquest dimarts ha sigut... M'ha agradat molt aquest dimarts. Heu començat molt forts el 2024.
No, no, i ens hem... Et dic una cosa, eh?
Preferia que comencés fort el Barça.
Et dic una cosa. Jo estic esgotat.
Esgotat, eh?
Bueno, perquè...
I el que queda, eh? Bueno,
perquè em fan pensar una profunditat que...
Com a mínim, mira, ho farem millor o pitjor, però que hi posem tota la passió, totes les ganes que podem...
No, no, no.
Això els oients no ens ho podran retreure,
sí, sí.
Eh?
Bueno, i l'entrenador us fa jugar de meravella, eh que sí?
Perdona, és la clau...
Perquè és el líder, perquè és el líder.
És la clau de tot.
Faig broma. Humilitat i peus a terra, sempre a la vida. Bon viatge a Salamanca.
Gràcies.
Que vagi bé dijous, sisplau. No cantis en surt, dijous.
Deixa'm dir una cosa. Sí. Jo crec que va tard el president del Barça sortir i fer... Però ha de fer un discurs...
Diumenge a la nit em vaig queixar ja, sí, Màrius. No, jo ho trobo indignant,
discurs,
això.
El discurs no ha de ser que no estamos tan mal, de coses d'aquestes. El discurs és dir, escolta, hem d'estar junts...
Però la pregunta és, per què no ho ha fet?
Jo ho vaig trobar molt a faltar diumenge.
No ho sé, però jo crec que avui el soci del Barça li agradaria que el seu president fes un discurs.
Insisteixo.
A més, fes un discurs no laportista, eh? Fes un discurs de sentit comú, d'humilitat, de dir, escolta, remuntarem.
I per què no ho ha fet? Perquè ja no tingui facilitat de comunicació. O sigui, la pregunta és per què no ho ha fet. Sí,
sí. És una gran pregunta, a veure si tenim resposta a les pròximes hores. Descanseu, que encara ens queda molt.
Hem
de fer la prèvia al Girona, que juga demà Copa, i demà tenim un clàssic de la Supercopa d'Espanya femenina, a veure si hi ha revenja en el futbol femení. Espero que demà el Barça vagi al Madrid.
Perquè, a més a més, jugues al camp del Madrid?
No, a Butarque.
Bueno.
Es juga a la Seu, és Butarque. Avui hi havia...
Butarque, on està això?
Leganés, Butarque.
Bueno, bé, és territori enemic.
Avui hi havia 1.000 persones veient la primera semifinal entre l'Atleti de Madrid femení i Llevant femení, que ha guanyat el Llevant i ja està a la final. 1.000 persones. Vull dir, l'organització de la Federació Espanyola és un nyap en les dues supercopes ja, la de l'Àvia i aquesta.
Però veus, per exemple, demà no tenim cap mena de dubte de què passarà. No?
Per això, que hi hagi revenja, un 4-1 i el Barça a la final contra el Llevant, que la final és dissabte també a Butarque.
I si també saps el que passarà.
Esperem que aixequin el títol, sí. Amics, gràcies, una abraçada. Adéu.
Adéu.
Saperes, gràcies.
Bona nit.
Vinga, una pausa i de seguida fem la prèvia del Girona, d'aquest clàssic femení de demà de la Supercopa, i ha de venir el Pedrol amb el back-to-back. Ara que parlàvem de Jason Tatum, parlarem d'esports nord-americans.
RAC 1. Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Tres quarts d'una de la matinada. De seguida, el Pedrol amb el Back to Back. Abans, com dèiem, aquestes dues prèvies d'aquestes cites de demà que farem tant a RAC1 com a RAC+1, eh? Joan Camí, a veure, el Girona, Rayo Vallecano, demà a quarts de deu de la nit a Montilivi.
Sí, un Girona que també vol fer història a la Copa i classificar-se per uns quarts de final que suposarien igualar el seu millor resultat en la competició del CAO. Novament, partit especial pel tècnic de Vallecas, que s'enfronta a l'equip de la seva vida. Mitchell vol guanyar i diu que la relliscada de diumenge al camp de l'Almeria a la Lliga els pot beneficiar.
És veritat que quan tu penses que estàs molt, molt bé i que ets invencible, a vegades els petits detalls no surt com ho deberien, no? I és bo sentir en el camp que el rival és millor, estar més despiert.
Un partit que no entra en l'abonament del soci, per tant, tota l'assistència serà previ pagament amb una entrada comprada prèviament. I si per aquest fet, perquè es tracta de la Copa, perquè juga tard, entre setmana a dos quarts de deu de la nit, com deies, Aleix, i en un dia feiner, i perquè a més l'ofereix la televisió en obert, per la 2 i Teledeporte, potser no hi ha demà prou bona entrada. Mitchell ha fet avui aquesta crida a l'afició.
Demà és un partit que ens donaria estar a prou de fer història, estar en semifinals de Copa del Rei seria un partit només, per mi és un partit molt important i necessitem a la nostra gent, junts som més forts i espero que la gent s'anime a estar en Montilivi, que quan estem junts es nota molt.
Un Mitchell que no ha volgut donar pista sobre l'11, sobre si farà una rotació. Sí que ha dit que jugadors com Sigankov o Yangel Herrera necessiten agafar minuts després de sortir de lesió, que Eric García està millor, però que no se l'espera fins diumenge, i que Borja Artero i Justin encara no arriben a aquesta cita contra el Rayo.
Demà, dos quarts de deu, des de Montilivi amb el Miquel Agut i companyia, aquest partit a RAC1. I quan acabi el partit, cap a quarts de 12, arrencarem un tudiràs de butxaca. Gràcies, Joan.
Bona nit.
I també demà, Barça-Real Madrid femení, és la segona semi de la Supercopa d'Espanya. Quim.
Sí, a les 7 a l'estadi de Butar. Perquè Leganés és un partit de cartell gran, però també hem de dir que és un duel que a priori té clar favorit, que és el Barça, perquè l'equip de Jonathan Giraldez ha guanyat tots els partits que ha jugat aquesta temporada, que ja són 18 entre Lliga, Champions i Copa de la Reina, perquè li va clavar un 5-0 al Real Madrid a l'únic enfrontament entre tots dos enguany, el mes de novembre, partit de Lliga, i perquè el projecte del femení blanc, que l'any passat semblava que reduïa distància competitiva amb el del Barça, aquesta temporada, almenys fins ara, s'està desinflant, eliminades de la Champions a la fase de grups i van terceres a la Lliga, empatades amb el Llevant, que és segon a 9 punts del liderat de les Blaugrana. Això sí, després, amb la pilota damunt del camp, pot passar qualsevol cosa. El tècnic barcelonista Jonathan Giraldez s'aferra al precedent de l'any passat, final de Supercopa, que el Barça no va poder decantar contra el Real Madrid fins la pròrroga, va ser un 3-1, però amb l'expulsió de Paredes al minut 60 es va arribar al final dels 90 minuts amb empat a 1, per dir, Giraldez, que en les competicions de CAO aquesta mena de partits són molt més igualats. El tècnic gallec del Barça també ha destacat la motivació amb què el seu equip encara aquesta competició, que pot suposar encara aixecar el primer títol de la temporada.
Arribem bé perquè l'últim partit de Copa vam poder donar descans a jugadores que portaven molta càrrega d'entrenament i amb la motivació de que és el primer títol de la temporada. Quan jugues títols, al final, el que has d'intentar és donar la teva millor versió. Jo crec que a nivell motivacional el fet de guanyar ens ajudaria molt a afrontar el tram més important de la temporada, que és el que està per venir.
Novetats a la convocatòria, Marta Torrejón i Cata Coll, ja recuperades i amb l'alta mèdica entren a la llista, continuen de baixa Alexia Rolfo i Mapi León. Giraldez també ha parlat avui dels premis de Bes d'ahir i ha admès estar una mica decebut per no haver estat guardonat com a millor entrenador després d'haver guanyat Champions League i Supercopa amb el Barça i també per l'absència d'algunes de les seves jugadores del Barça en els guardons individuals.
Un poco decepcionado porque analizando las jugadoras también que están y por qué no está Patri Jarro, ¿no? Por ejemplo, o por qué no está Caro, que es una de las jugadoras más desequilibrantes del mundo, por no decir la que más. Una de nuestras centrales, Mapi o Irene, con la temporada pasada que hicieron, creo que merecían también estar ahí, o Frido, no solo el trabajo con el club, sino con la selección. Bueno, hay cosas que a nivel profesional están muy claras, pero desconozco cuáles son los criterios y tampoco soy yo la persona que tenga que dar las explicaciones al respecto.
Giraldez també ha dit que és molt poc probable que el Barça femení fitxi en aquest mercat d'hivern malgrat la lesió de llarga durada de Mapi León. De la seva banda, el tècnic madridista Alberto Toril recupera Olga Carmona, té el dubte de Brun i ha demanat a les seves futbolistes que juguin el partit de demà contra el Barça sense complexos. I ja espera la final, com hem comentat a l'inici del programa, el Llevant, que ha superat a la primera semifinal l'Atlètic de Madrid per 1-3, això sí, a la pròrroga.
Demà, doncs, a les 7, des d'uns minuts abans, ja el podreu seguir a RAC+1. A través de l'aplicació i de la pàgina web de RAC1 podreu seguir aquest Barça-Reial Madrid femení, semifinals de la Supercopa d'Espanya femenina que es fa a Butarque a Leganés amb la Laia Coll i companyia. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Deu minuts i la una. Abans de fer passar el pedrol amb el back-to-back i tota la informació, avui parlarem molt de l'NFL, perquè estan ja pràcticament a la fase decisiva per decidir els equips que jugaran la Super Bowl, el gran espectacle de futbol americà. Abans d'això, avui, com us dèiem a l'inici del programa, hi ha una notícia històrica pel waterpolo masculí espanyol, és que la selecció masculina espanyola s'ha proclamat per primer cop a la seva història campiona d'Europa, derrotant 11-10 a la final a Croàcia, jugada a Zagreb, amb un gol espectacular d'Álvaro Granado als últims segons, amb el cap sota l'aigua, per darrere l'esquena, girant-se sense veure la porteria, un gol que si no l'heu vist us recomano que el recupereu a través de les xarxes socials o de les diferents pàgines webs. Això és el que ha dit Lagareng, l'heroi avui de la final de la selecció espanyola masculina, Álvaro Granados.
La veritat és que no tinc gaire paraules, encara tinc la sensació que em despertaré de la siesta ara mateix i que això haurà sigut un somni, però bueno, molt content, molt orgullós del meu equip, i ja està.
Doncs això és el que diu Álvaro Granados, l'heroi avui, MVP, per cert, de l'europeu, el jugador de l'Atlètic Barceloneta, MVP del torneig, i a banda de l'or, recordem que la selecció espanyola masculina de waterpolo també aconsegueix ja una plaça olímpica per París 2024. Una selecció que té 9 jugadors catalans, dels 15 que s'han dut, David Martín, que és el seleccionador català també d'aquesta selecció espanyola, que ha fet història, venia de guanyar l'or al Mundial de Budapest 2022, ara fa només 2 anys, venien de fer 2 plates consecutives i un bronze en els últims europeus i avui per fi s'ha trencat aquesta ratxa negra en els campionats d'Europa de waterpolo i Espanya masculina ha aconseguit la medalla d'or amb David Martín com a tècnic català al capdavant.
Sap a història, no? Sap a que el waterpolo espanyol ho mereixia, no? Som un esport que sempre ha sigut molt, molt competitiu, que tenia ors olímpics, ors mundials, i ens faltava això, no? Per tant, jo crec que és un premi a tota la història del waterpolo espanyol, molt content, perquè crec que ens ho mereixíem.
Doncs això és el que diu el tècnic català. Felicitats a la selecció espanyola masculina de waterpolo, que serà a París 2024, igual que la selecció espanyola femenina de waterpolo, que recordem fa uns dies va ser subcampiona d'Europa. Per tant, un èxit espectacular del waterpolo espanyol, plegat, evidentment, de jugadors i jugadores catalanes. Per qui vulgui anar a rebre els campions d'Europa, demà aterren, aquest dimecres, a les 2 del migdia, a l'aeroport del Prat, en un vol procedent des de Zuric. Ara des de Zagreb es desplaçaran a Zuric, i des de Zuric volaran directament cap a Barcelona. Arriben a les 2 del migdia, els campions d'Europa. Passa, passa, Pedrol!
Back to back.
Avui tenim una mica d'esport nord-americà amb el back-to-back, aquí el Tu Diràs, com sempre, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Aquests dies als Estats Units l'esport rei és el futbol americà,
sí, sí,
ahir,
sí, sí.
Ahir ja ho mig comentàvem amb el David Llorenç, perquè és un malalt de l'NFL.
Sí.
Aquest cap de setmana han començat els play-offs.
Sí, i tant.
I la primera jornada ens ha deixat ja un parell d'històries molt curioses, relacionades sobretot amb les temperatures extremes, de fred.
Sí, absolutament extremes. Mira, els titulars serien aquests. A Kansas City s'ha jugat un partit a més de 20 graus sota zero, sensació tèrmica de menys 32, i a Buffalo se n'ha jugat un altre a menys 10 i amb aficionats traient metres de neu a l'estadi com si s'hagués d'acabar el món. Comencem pel partit més bèstia de tots, el que han jugat els Chiefs i els Miami Dolphins amb unes condicions extremes. Els partits de molt fred són un clàssic als playoffs de l'NFL, però una cosa és fred i l'altra jugar a 20 graus sota zero i amb una sensació tèrmica de menys 32.
Sé el que és.
Sí?
Ho he viscut aquest, aquest hivern.
Però tu no has hagut de fer cap esport?
Jo no he jugat, però menys 30 es nota.
Es nota, no?
Es nota. Es nota. A l'hora de fer qualsevol cosa es nota, sí.
Doncs mira, això ha passat aquest cap de setmana a Kansas City, on per primera vegada en tot l'any no s'ha parlat de Taylor Swift, que també, sinó del quart partit més fred de tota la història de l'NFL a nivell. A l'entrenador dels Chiefs, Andy Reid, se li va congelar el bigot i a mig partit, o nivell, les ampolles d'aigua es congelaven a l'exterior. En resum, una bogeria sense precedents a la ciutat que no va impedir, això sí, que es jugués el partit amb normalitat. Mola, perquè si mireu vídeos del partit, veureu com els jugadors treien de por per la boca d'una manera exagerada cada vegada que respiraven, i tot i això, la gran majoria anava amb màniga curta. No. Esportivament, què va passar? Doncs que no pots pretendre que un equip de Miami, acostumat a entrenar-se 20 graus a l'hivern i que a sobre té un quarterback hawaià, guanya aquesta mena de partits, i així va ser. Els Chiefs es van imposar 26-7 als Dolphins i s'han classificat per la següent ronda amb un estadi a l'eix amb 70.000 persones, que aquests no es movien, aquests no feien activitat física i van allà aguantar estoicament 30 graus sota zero.
70.000 valents, i he vist imatges d'un tio sense samarreta, que això sí que té mèrit.
Sí, sí,
Se sap, però, quin és el partit amb més fred de la història?
Doncs mira, sí, és el que van jugar els Green Bay Packers a casa contra els Cowboys l'any 1967. El partit es coneix com a The Ice Bowl i es va disputar a menys 25 graus sota zero, sensació tèrmica de menys 44. Oh. Imagina't això a la Lliga Espanyola de Futbol.
Ah, impossible jugar-se.
Entenc que s'ha suspendit el partit. Però vaja, als Estats Units això no passa, i tornant a l'actualitat, a Kansas City tenim un vell conegut de l'afició del Barça, juga a l'Sporting Kansas City de la Lliga de Futbol, el futbol europeu. És un malalt dels Chiefs, un habitual a l'estadi d'Arrowhead, però l'altre dia no hi va poder anar perquè marxava a Miami de pretemporada. Per què Miami? Doncs perquè a Kansas es fa impossible entrenar amb tant de fred. És, per si no el coneixeu, l'Andreu Fontàs, que ens ha explicat com ha viscut la ciutat de Kansas City aquest partit històric de futbol americà.
Quan juguen els Chiefs, la ciutat es paralitza tothom, i lo cada setmana és una mostra més, no? Amb les temperatures que hi havia, que la gent anés al camp, emplenés l'estadi, és increïble, és impressionant. Tinc molta gent que coneixo que hi va anar i no, diuen que van estar bé, que anaven molt i molt abrigats, amb roba d'esquí, amb la cara molt i molt tapada, i és una mostra clara de lo que la gent aprecia i apoya l'equip. No volien deixar-los sols en un partit d'aquesta importància. Tothom sabia que venia aquesta onada de fred tan forta i tan exagerada, i es parlava molt durant la setmana d'això, de la fred que faria, de si es podria jugar. Costa de creure, perquè la fred és exageradíssima. Allà visquent i sortint, fent les rutines diàries, en un moment de baixar del cotxe és quasi instantani, que se't congela la cara, i la veritat que costa d'entendre com van poder jugar de la manera que ho van fer.
Increïble, el que ens explica Andreu Fontàs. Allà no sabia que era tan malalt del futbol americà i que era habitual dels Chiefs,
I et dic que un abonament tota la temporada s'ho combinen amb uns companys d'equip i van a cada partit.
Que bo.
Vull dir, sí.
Aquest hi va poder anar o no?
Aquest no hi va poder anar, no hi va poder anar, perquè és el que et deia, marxava a Miami de pretemporada.
Que anaven a fer la pretemporada ja, val.
Però gràcies a l'Uri Rossell, que segur que us sona, jugador de l'Sporting Kansas City, ara als Galaxy, hem trobat un altre català, evidentment, hem trobat un aficionat que sí que va anar a Rowhead a veure aquest partit dels Chiefs a 30 graus sota zero. Ell és el Luis Miguel Blanco, colombià, porta 22 anys als Estats Units i és un altre malalt dels Chiefs. Com s'ho va fer per no congelar-se? Ell mateix ens ho explica back to back.
Mira, jo tenia 5 prendes de camises, tenia 5 pantalones, una chaqueta, unes lentes de esquiar para que no se me congelaran los ojos, y así todo uno tenía frío, pero nosotros preparamos para eso, teníamos bebidas calientes, teníamos un poquito de todo. Yo entré una botella de agua y estaba líquida, y cuando me senté ya estaba totalmente congelada, hasta que hubo un punto donde se me explotó el agua se salió por la tapa. Y te digo que hasta unos amigos, los móviles de ellos se les apagaron porque las piles y las baterías no le funcionaban.
Sí, sí, això em va passar a mi.
Sí, també?
Vaig treure el mòbil per fer una fotografia allà a Finlàndia a menys 30.
Sí.
I estava amb 80% de bateria i només en fer la foto va baixar a 10% de bateria. És acollonant, es gelen les bateries i perden tota la seva potència.
Però després es recupera o...
No, després vaig haver de carregar-lo. No, no.
Vale, però vull dir que la bateria està bé.
No, sí, sí, la bateria a la que recupera el mòbil a temperatura normal i habitual està bé, però sí, sí, es gelen les bateries i baixen de cop, deixen de funcionar, és acollonant. O se't para el mòbil directament.
Sí, sí, sí. Doncs mira, això passa amb la calor també, crec, eh? Els mòbils també s'aturen. Escolta, la història d'aquest aficionat és xula perquè s'han agafat un minibús amb uns col·legues i diu que van a veure tots els partits dels Kansas City Chiefs, faci el temps que faci.
Sí, fueran si menos 40 grados centígrados así mismo hubiéramos ido, la verdad que no, los que somos buenos fanáticos no los perdemos, como te digo somos 11 amigos y tenemos un minibús, un autobús pequeño que lo hemos llamado Vandy Reed, como te digo el entrenador se llama Andy Reed y pues sí, vamos todos los partidos, estamos ahí siempre con ellos.
Bona història, d'aquest Luis Blanco, sí, que segueix els Chiefs. I ara per què em poses l'Elvis?
Doncs mira, perquè pels qui hagueu vist la docu-sèrie de Netflix, que a mi me la va recomanar l'Eduard de Batlle, Four Falls of Buffalo, molt recomanable per cert, sabreu que aquest If I Can Dream, de l'Elvis, és una de les bandes sonores que relaciona amb els Bills, la docu-sèrie. I és que a banda del partit dels Chiefs, ahir també es va jugar un partit a Buffalo, al camp dels Bills, en condicions meteorològiques esperpèntiques, 10 graus sota zero, però a diferència de Kansas City, a Buffalo hi havia temporal de neu i fa dies que l'estadi acumula metres i metres de neu al terreny de joc i també les graderies. Aleshores, com s'ha pogut jugar aquest partit, que ja et dic que s'ha pogut jugar? Doncs gràcies a desenes de voluntaris que des de fa dies treuen neu amb pales a canvi de $20 l'hora, és a dir, uns 18 euros l'hora. És el que els hi ha pagat la franquícia, els Buffalo Bills, a canvi d'un cop de mà. I la jugada els ha sortit perfecta, el partit es va poder jugar aquesta passada matinada, els Bills van guanyar els Steelers i s'han classificat per la següent ronda. Insisteixo, mireu imatges per Twitter, per Instagram, per Google, on vulgueu, perquè la sensació d'entrar la gent a l'estadi, portar ells pales, haver...
I buidar-lo de neu, no?
Buidar-lo de neu és acollonant, és molt, molt... molt
històries de l'NFL aquests dies de fred també als Estats Units. Per cert, com estan els play-offs esportivament?
Doncs mira, aquesta matinada han quedat definides les semifinals de conferència, a l'americana l'eliminatòria estrella és el Buffalo Bills Kansas City Chiefs, mentre que els Baltimore Ravens s'enfrontaran als Houston Texans. I a la conferència nacional, els 49ers s'estrenen contra els Packers i els Lions reben els Buccaneers, que aquesta matinada s'han carregat els Philadelphia Eagles.
Aquest Buffalo Bills Kansas City Chiefs és una eliminatòria freda, eh?
Sí, es juga Buffalo, eh?
Val.
Es juga Buffalo.
Alguna cosa més abans de saber quina és la notícia freak de la jornada?
Doncs mira, sí, no abandonem el futbol americà perquè Bill Belichick ha deixat de ser l'entrenador dels New England Patriots després de 24 temporades. Per molts és el millor entrenador de la història de l'NFL, té 6 Super Bowls, més de 290 victòries i per si algú encara no li sona és l'entrenador de tota la vida de Tom Brady, amb què ha creat la dinastia més bèstia de l'esport nord-americà. Un entrenador de llegenda a la recerca d'un nou equip.
Doncs mira, per dimensionar la figura de Belichick, avui li hem demanat un cop de mà al Rubén Ibeas, que és el comentarista de l'NFL a Movistar i també col·laborador habitual del Back to Back.
Sobre Bill Belichick hay poco que decir, ¿no? Bueno, hay mucho que decir, hay muchísimo, habría que hablar muchísimo sobre él, pero lo más llamativo es que aun teniendo la edad que tiene, esos 71 años, siga con el hambre de seguir entrenando, de querer volver a estar compitiendo, de volver a coger una franquicia y cambiarla por completo como hizo hace más de 20 años con los New England Patriots, y yo no espero otra cosa que eso. Allá donde vaya, Bill Belichick seguro que va a generar o va a crear una cultura totalmente distinta, algo que no se haya visto en esa franquicia, y va a hacer del equipo que sea un equipo súper competitivo. Bill Belichick, para mí, es el mejor entrenador de la historia. Ha sido un inventor continuo, tanto de equipos como de fórmulas para ganar, y debería tener el máximo respeto de todos. Bill Belichick, como digo, para mí es el mejor entrenador de la historia de la NFL.
A veure si troba equip aviat, eh? Sí. Bill Belichick, després d'aquesta sortida dels New England Patriots, després de 24 temporades.
24 temporades, una llegenda. Els Atlanta Falcons l'han entrevistat, és l'última notícia que tenim de Bill Belichick, per tant, a veure on acaba. Però vaja, que ofertes no n'hi faltaran.
Abans de la notícia curiosa i del Top 5, sí, que són les seccions habituals per tancar el back-to-back, atenció, perquè parlarem un moment de boxa.
Ai.
Escolteu què va passar el dia 27 de desembre del 2022, és a dir, ara fa un any, sí, sí, pràcticament, un any enrere, aquí a la secció, bé, al back-to-back del Tu diràs. Així que ets de l'Atlètic Club?
Soc de l'Atlètic Club, sí, per tradició familiar.
I t'han convidat mai a Sant Mamés?
No he estat mai a Sant Mamés convidat.
Ho hem d'arreglar, Sandor, eh?
Però no convidat.
Ho hem d'arreglar, Sandor. Ja parlarem amb la directiva de l'Atlètic. Ja parlarem. Sí, home, sí. Fa un any, Sandor Martín, boxejador barceloní, aspirant al títol mundial de superlleuger, ens deia aquí al Bactuà que era seguidor de l'Atlètic Club de Bilbao i que no l'havien convidat mai a Sant Mamés.
I què insinues?
I vaig dir, ho hem d'arreglar.
Què vol dir això?
Jo personalment vaig enviar un missatge a la gent de premsa de l'Atlètic Club de Bilbao per explicar-los fa un any que Sandor Martín era de l'Atlètic Club i que, si volien, doncs li faria molta il·lusió anar algun dia a Sant Mamés. Jo no sé si aquest missatge de fa un any va tenir a veure o no, però aquest dissabte en el derbi basc Atlètic Club Real Societat, que va guanyar l'Atlètic Club 2-1 al partit, Sandor Martín va anar a Sant Mamés.
Què dius?
Convidat per la directiva. I ens ha explicat a RAC1 i al back-to-back com va anar aquesta experiència.
Va ser una experiència genial. Vaig ser convidat per la directiva de l'Atlètic Club de Bilbao amb el president John Uriarte al capdavant i un dels directius, John Salinas. La veritat que van tindre un tracte excepcional a mi. Penso que va ser una experiència millorable, la veritat. I vaig poder gaudir d'un partit meravellós, un derbi. Estava convidat, no?, per anar el dia que volgués. El que passa que jo, durant tot l'any, sempre tinc el calendari ocupat amb esdeveniments, vetllades, competicions i de més. I vaig veure l'oportunitat al sortir de festes de Nadal i vaig dir, aquesta és l'oportunitat, el derbi.